Les 10:41, no la reconeixia, la sintonia, pensava que era cançó, pensava que era tema, com que hem canviat sintonies d'estiu, perquè estem ja a ple estiu, ara ja sí, i definitivament s'ha acabat el curs escolar. Avui els nens ja no van a escola, ja s'han quedat a casa, o han anat al casal, o a casa d'avis, o amb amics, o de colònies, de convivències. Avui ja no han hagut de matinar per anar a l'escola, potser ho han fet per altres temes, però per anar a l'escola no. I nosaltres, aprofitant la vinentesa, hem dit, doncs escolta'm, quin gran dia avui que ja no hi ha escola, per parlar justament d'escola, per parlar de temes educatius, i a més fer-ho amb un punt de nostàlgia, probablement, amb un punt de record, d'homenatge també, perquè Sitges aquest any, dues de les escoles públiques del municipi han celebrat aniversari, 50 anys d'escola Miquel Utrillo, 25 anys d'escola Maria Usó. Es diu aviat, són molts anys i per tant moltes persones, molts alumnes, molts nens, moltes nenes i molts professors que han passat per aquests centres i que han vist doncs, passar també alumnes per les seves aules, com els centres canviaven, com canviava també el sistema educatiu, com canviaven coses, algunes a millor, altres potser no tant, en qualsevol cas, aniversaris importants i dels que avui en volem parlar, en volem d'alguna manera també retre homenatge, així que avui parlem de l'aniversari de l'Utrillo i de l'Usó. I ho fem parlant amb professors de l'escola, alguns en actiu, algunes en actiu encara, altres ja jubilats des de fa anys. L'escola Miquel Utrillo fa 50 anys que és a Sitges i per tant entendran que hi ha molta gent ja molt jubilats. Ens acompanyen avui en José María Irigoyen. José María, don José María.
No, ara no.
Ara ja no, Però li deien però, don José María.
Abans sí.
Encara li deuen parar pel carrer, li deuen dir...
Sí, els alumnes més grans.
Sí,
don José María, no? Diguis don José María.
Bon dia, José María Irigoyen. Joan Moll, bon dia.
Bon dia. A mi no em deien don Joan.
A tu no et deien don Joan.
A mi directament Joan.
Joan.
O en Joan.
O en Joan, no? En professor. Tots dos professors a l'escola Miquel Utrillo. En quina etapa, en quin període, José María?
Jo vaig venir l'any 69.
Sí.
I vaig estar en l'escola... Esteve Barrachina, que abans
sí?
es deia Escola Nacional.
Les Nacionals, sí, sí.
Nacional. I després, quan vam fer el Miquel Utrillo, vam pujar perquè jo estava a la segona etapa.
D'acord. I fins quin any?
Pues fins 2009.
Caram, és a dir, tota una vida, sí. Tota una vida laboral a l'escola Miquel Utrillo. Joan, en el teu cas.
Bé, l'escola Miquel Utrillo s'havia inaugurat el 1976, sí. El José María va ser dels primers que va pujar allà. Jo vaig arribar 6 o 7 anys més tard, a l'any 83, quan ja hi havia allò de la normalització lingüística del català,
sí.
I porto vivint a Sitges 44 anys, però a l'escola ja vaig fer fins al 2015, sí.
Déu-n'hi-do també, eh? Déu-n'hi-do,
trajectòries. Sí, clar, tota vida.
No van canviar mai d'escola, per què? Tot i tenir els punts per poder fer-ho, poder demanar trasllat.
Ara ens ho explicareu per què.
Per què
us vau quedar a l'Utrillo? Ens acompanya també la Carmeta Gómez, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
De l'escola Maria Usó. La Carmeta encara és en actiu, però des de quants anys estàs a l'Usó?
Doncs em van enviar aquí el 2003.
Des del 2003?
Sí, el setembre del 2003 va ser el meu destí.
El teu destí, per tant, ja més de 20 anys també amb aquesta escola, és
sí,
a dir,
sí.
Gairebé des de l'inici de l'inici. Eh?
Gairebé.
I la Núria Montpeo, també professora en actiu, i des de...
Jo vaig entrar a l'escola el 2010.
El 2010, per tant, diguem que més recent, però
sí.
També hi ha una trajectòria acumulada en aquesta escola, 25 anys al centre. Clar, vosaltres que esteu en actiu, com es diu això de celebrar un 25 aniversari d'un centre quan vosaltres també acumuleu ja anys? És a dir, no és allò que acabes d'arribar, no? Carmeta, en el teu cas, que gairebé has complert aquests 25.
Home, la veritat, amb il·lusió, perquè jo vaig començar als barracons, no? Em deien els barracons, i veure l'escola tal com està ara, que el canvi també va ser difícil, perquè vam molta il·lusió, però també vam estrenar una escola que doncs, també tenia les seves coses. I ara veus una escola que ja, clar, està assentada i que ja té una mica d'història. Molt bonic, molt bonic.
Sí, sí, té pes. No sé si, Núria, això d'alguna manera pesa, és a dir, quan estàs en una escola que saps que té història al darrere...
Home, sí, tant. A més, fa molta il·lusió perquè quan van fer les celebracions, tots els exalumnes, el record que tenen, quan tornen, com recorden l'escola, com recorden els mestres de més, no? D'això, com la Carmeta, que està sempre amb els peques, P3, P4, i com t'abracen i com diuen, ai, recordo aquella sortida, recordo... És molt maco, molt maco.
Tot records, José María, que són molts anys en el Utrillo, molts anys a l'escola Miquel Utrillo. Quin és el record més especial que guardes de l'escola? Quin és el moment que dius, hi ha un moment que jo el recordaré sempre? No sé si és un moment del dia, saps? És a dir, no un dia concret, però sinó un sentir de l'escola que recordis allò profund.
Un sentir és que és la unió dels pares. Van començar, van participar molt, van participar amb els pares i va haver una unió amb l'APA, amb els pares, fent festes, fent sortides, fent sortes per a el fi de curs, per a anar d'excursió.
Clar, perquè en el teu cas, José María, tu vas anar a la, diguem, vas estrenar l'escola
sí,
Miquel Utrillo,
sí, sí,
Com va ser allò? Com va anar allò?
Va anar molt bé, el segon trimestre...
Que per a una escola que ara és una escola, òbviament, és una de les escoles potents a Sitges, després del Barratxina, diguem, és l'escola més històrica que té el municipi, una escola que ara està rodejada de cases, de gent, d'activitat comercial, però en aquell any, l'any 76, no? 76,
sí,
era...
Sí.
Allò quedava lluny, l'Utrillo,
era un descampat, clar. Estaven construint molt, van venir molta gent de la resta d'Espanya i a poc pues, hi haver en els pares, a la gent... Pues, una
per tant, el que recordes és unió...
Unió dels pares.
Amb els pares, amb
les pares,
famílies.
Els alumnes i les famílies.
Caram, no tinc molt clar que és el record que els hi quedi els que entrin ara. No ho tinc molt clar, això. Ara després ho parlarem, És a dir, no sé si aquesta unió amb les famílies, escola, allò, claustre, famílies, ara és una cosa tan evident.
Sí, però en aquella època és una fita d'obtenir aquesta unió,
Uh-huh.
Era Molt positiu, molt positiu.
Joan, i en el teu cas, en tots aquests anys que vas estar a l'Utrillo, què és el que recordes? I quin moment o què, amb què et quedes a l'Utrillo? Si diuen una cosa, que et quedes amb l'escola Miquel Utrillo i la lliguem amb allò que deies, eh? Per què em vaig quedar a l'Utrillo, tot i poder haver marxat?
Mira, en una escola hi ha alumnes, hi ha mestres, companys, i també hi ha pares i... i altres, i personal de menjador, etc. Però amb els que més estones estàs és amb els alumnes, i el record que tinc sobretot és amb els alumnes.
Els alumnes.
Amb els profes també, perquè la mitjoreta aquella de pati que vas a fer el cafè, vas al bany i beure aigua, es relaciones amb ells, però la resta del dia estàs amb alumnes. El dia que vam fer, no fa gaire, fa un mes així, vam fer a la festa al Miquel Utrillo, vam fer una festa, una trobada d'exalumnes i de mestres, vaig estar 4 hores seguides, no parlant amb mestres, que ja els veig, els jubilats els veig cada dia passejant pel passeig i tal, sinó parlant amb els antics alumnes que havia tingut, alguns els reconeixia, d'altres no, i vaig estar 4 hores seguides parlant amb ells, o ells em parlaven a mi, i em va agradar molt aquella festa.
En el vostre cas, el tema de ser mestre, de ser professor, va ser una cosa vocacional? Ho vau tenir clar des del principi? Com va anar?
Pues no, era vocacional. Jo és que va passar que jo vaig acabar el batxillerat superior,
sí,
i després va fer el magisteri també,
sí,
i vas començar a estudiar també una enginyeria a Saragossa.
Enginyeria de què? De quina especialitat?
De màquines elèctriques.
Vale. I com és que vas acabar aquí a Sitges, al Barratxina, fent de professor?
Perquè jo havia estat un parell d'anys a la província de Saragossa,
sí,
en l'últim poble. Era un poble molt petit, de 50
era?
Habitants. Tenia una unitària, havia dos unitàries.
Calatayud? No, no era Calatayud.
No,
més petit.
Més petit,
no?
Calatayud.
Perquè ell és de Calatayud.
Hi havia dos unitàries. Jo tenia, en aquell any, tenia 5 alumnes només en aquesta unitària.
I caram, aquí les que estan en actiu han dit, ostres, 5 alumnes, 5 alumnes.
Però volien suprimir-la, se va suprimir l'any següent. Per tant, va sortir el concurs de trasllat,
sí,
i va dir, però vaig a començar pues, la província de Saragossa, poble més gran de 2000,
sí,
la província de Barcelona, poble més gran de 2000.
Sí.
I va en el concurs de trasllat d'una comunicació, se l'ha adjudicat Sitges.
I vas arribar
a Sitges.
I vas descobrir que entenc que no coneixia Sitges de res abans.
No,
eh?
No, és d'alguna postal.
I la primera impressió, què?
Molt bona, sí, a més.
Home, és que t'hi vas quedar, no? Que t'hi vas quedar?
Sí, apa, que sí, claro. Però molt bona, perquè quan vens d'un pobre de l'interior,
sí,
venir a la platja, pues és que sobre la vida surt un canvi impressionant també.
Joan, en el teu cas?
La pregunta
era com, o sigui, com si era vocacional això de ser mestre, com arribes a Sitges?
A veure, jo volia ser actor de teatre, o de cinema.
I et va una mica, eh?
O doblador de pel·lícules, aquest actor de doblatge, o una cosa així. O pintor també volia ser. I, però, tenia
artista,
un...
artista.
Sí, exacte. Tenia un oncle que era mestre a Barcelona i va dir, aquí necessitem mestres de català i tu, com que és menorquí i has fet un curs de menorquí, podries venir aquí a fer de mestre de català, però hauries d'estudiar magisteri. I jo, bueno, bé, estudiarem. I vaig venir a Catalunya, perquè jo soc de Menorca, i vaig mentre estudiava a Sant Cugat, a la sala de formació del professorat, a les tardes anava en aquesta escola a fer classe de català i em vaig treure el títol de català i tal. I després vas anar a l'Emili i em van dir, quan vaig acabar, tens una plaça que pots demanar plaça, la que vulguis, de tot Catalunya, la pots triar allà on vulguis. I jo vaig posar, en primer lloc, Sitges, en segon...
Per què?
En segon, Cadaqués, cada que és per Dalí i tal, i Sitges pues, perquè havia sentit a parlar
el vincle aquest artístic, eh?
Però no per això, sobretot, només vull dir, sinó perquè a casa, no a casa, sinó a casa dels avis, jo pràcticament vivia a casa de l'àvia, a casa dels avis, era la meva padrina, com ara fan alguns, i allà tenien una fotografia de la Sireneta i els meus avis. El meu avi es deia Bartomeu, curiós, i l'àvia Bàrbara, i jo preguntava on és això, on és això, quan era petit, i em deia, oh, Sitges, i jo, ah, Sitges, ah, oh, és que bonic. I un dia vaig venir a Sitges amb unes amigues i tal, i amb uns amics, però feia molta calor i molt de, havia ombres enlloc i tal, i quan va ser l'hora de triar, vaig triar Sitges, i em van donar Sitges.
I aquí vas venir?
I continua sense ombres, i vaig estar aquí tots aquests anys sense demanar trasllat, perquè em trobava molt a gust per l'ambient familiar que hi havia amb els mestres, no en tots, però en la majoria, i amb els alumnes, en un ambient familiar.
Un ambient familiar que veurem, eh? Com ha anat evolucionant això, i si aquest ambient familiar, que sabem i ens consta que es treballa des de les escoles i això, però que jo crec que s'ha complicat la cosa, eh? Bastant. I qui? Sí que hi era la inauguració de l'Escola Maria Osó, és la Carmen Pardos, que va ser la directora els primers anys de l'escola. Avui la Carmen no pot ser aquí perquè està gaudint de la seva jubilació a terres gallegues. Carmen Pardos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom aquí.
Recordes la inauguració de l'Escola Maria Osó?
Doncs, bueno, la inauguració realment, la inauguració oficial es va fer ja una vegada que vam estar a l'edifici actual.
Ja sense barracons, ja, eh? Però recordes, sí, el primer dia, doncs? El primer dia de l'escola amb els barracons, el recordes?
Sí, home, i tant, i tant. Home, doncs pues sí, el recordo ja molt de carinyo, perquè per nosaltres no eren barracons. Com els deia els nens fa uns dies que vaig anar a l'escola a parlar, eren com les casetes del conte dels tres porquets. Uh-huh. Però nosaltres érem els porquets bons i el llop no podia menjar-nos. Uh-huh. Aleshores sí, amb molt de carinyo, perquè bueno, es va iniciar amb dues mestres de l'Escola Barratxina, i a l'any següent ja vam arribar el Nico i jo, uh-huh, que ja eren mestres definitius.
Carmen,
i bueno,
durant quina etapa vas estar a l'Escola Maria Osó?
Pues vaig estar des de l'any 2001 fins a l'any 2012.
Fins al 2012. I sempre la direcció?
Sí. No, el primer any vaig ser tutora de P5, mm-hmm, de P3,
sí,
i teníem 28 alumnes, eh?
Caram!
Res, ara que no volen augmentar les
ràpides. Caram! Digue-ho! Pues sí. L'any 2001, no, sí, 2001, 28 alumnes a P3, eh? Per aquells sí, que es sí, queixen sí, ara, no? Els hi vols dir?
Sí, sí, va ser molt... Bueno, molt encoratjador, perquè bueno, els companys eren molt agradables i bueno, m'ajudaven, perquè jo ja vaig venir amb 50 anys.
Uh-huh. I com vas arribar aquí a Sitges a l'Osó?
Pues vaig arribar perquè jo tenia ja una casa a Sitges,
sí,
i veníem tots els estius, i quan van canviar de... i treballava a Sant Just d'Esbert,
sí,
que venia procedent del País Basc, que hi vaig estar molts anys treballant. Mm. I aleshores, quan van canviar de... que es van treure 7è i 8è per anar a l'institut, a mi em van fer triar o t'anaves a l'institut a fer matemàtiques a Sant Just d'Esbert, o me vaig especialitzar en educació infantil a l'estiu en unes opos restringides que van fer. I aleshores la vaig treure i me van donar en comissió de serveis Sant Pere de Ribes. Uh-huh. I aleshores a Sant Pere de Ribes també va passar una cosa curiosa. L'escola, que era única, amb molt, molt gran, amb 5 línies o 6, també es va dividir perquè van crear l'Escola de la Riera. I llavors també vaig tenir que dividir-me, o me quedava als costarets o anava a la Riera. I vaig dir, pues saps què? Que acaben d'obrir una escola a Sitges, i a més és on visc jo, a Sitges al Maria Osó. I així va ser.
I així va ser, que vas venir aquí a Sitges Maria Osó. Tens,
sí, sí, sí. I a més amb molta il·lusió, perquè recordo quan els nens petits anàvem a la pediatra, mm, i allà parlàvem de coses amb les mares i tal, i jo vaig aprendre molt en Sant Pere de Ribes de l'educació infantil, que no en sabia, perquè jo era de mates, d'aquelles de 8è. I deia, oi, que il·lusió, perquè els meus fills ja els vaig matricular aquí a Sitges, però no feien les coses tan boniques que feien allà a Sant Pere de Ribes, almenys a l'etapa infantil, no? I aleshores vaig dir, oh, doncs jo me'n vindré a Sitges i muntarem una escola que faci molts projectes, moltes coses innovadores, i bueno, així va ser.
Escolta'm, i ara que has estat a l'escola a l'Usó aquests dies amb la celebració, com veus l'escola ara? Encara Home, guarda aquella essència que tu creus que vas instal·lar?
Bueno, a veure, l'escola guarda tot el bo que es va crear quan estaven els barracons i els primers anys de l'edifici nou. I, a més, ha anat evolucionant favorablement, han canviat, treballen per ambients, noves tecnologies, se continua fent el projecte de llengües estrangeres, que és el que caracteritza una mica el tarannà de l'escola. I sí, sí, l'he trobat fantàstica, fantàstica, bueno, una meravella, tant és així que estic plorant cada dia perquè la meva neta ha demanat i no entra.
Oh!
Ha tingut la mala sort
no
que no
creure.
Entra així. Sí, sí, creu-te, tot així, així és la vida, però bueno.
La teva neta, ja Rafi, altra. La Rafi, estem parlant de la Rafi, no?
Sí, 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 la Rafi, de la Rafi.
No,
la pobra
no ha entrat a l'Usó.
Per sorteig s'ha quedat fora.
Caram.
I bueno, en fi, una mala pata perquè realment és l'escola triada per la família, no?
Ja.
Però bueno, és així, no passa res.
Quin drama això, ja. Abans no devia passar això, no? Els nens demanaven anar a una escola i entraven a aquella escola, eh? Ara això és...
Bueno, no, sí, això ja ha canviat molt, però bueno, en el cas meu, a P3, com que es va fer aquella escola nova... Sí. Els barracons.
I a quina escala pues, li ha tocat?
Arribaven, no, arribaven de nova matrícula i pomba, pomba, vinga, tots cap allà, tots cap a la Carmen. No podíem dir res, no podíem dir... Per bueno, qui, ja està bé.
Carmen, ja per aquí la Carmeta, la Carmeta va sentint, Carmeta, tu arribes al 2003 a l'escola Maria Usó, per què? Com arribes sí. a Sitges?
Ara, això no sé si ho puc dir, perquè és per amor.
Ah, doncs, home, clar que podem dir-ho, per amor.
Per la parella, sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Jo vaig posar una miqueteta... doncs a sort, a mi m'agrada, veníem de vegades aquí a Sitges, Barcelona, Vilanova, i el primer lloc vaig posar Sitges.
Que és del sud, no? És valenciana?
No, lleidatana.
Ah, lleidatana.
De Lleida. Jo només vaig estar 7 anys a la Pobla de Segur de Mestre i ja vaig aterrissar a Maria Usó i aquí m'he quedat. I amor, jo no sé si pel marit, per les nenes o per l'escola.
O per l'escola.
Oi tant, sí, sí. Uh-huh. És veritat que atreu moltíssim quan comences a treballar en un lloc i estàs agusant, no només per la comunitat educativa, que ho dèiem ara, per la manera de treballar a l'escola. La Carme també tenia un encant amb això de vinga, innovar i fer coses, i això engresca molt. I aquí em vaig quedar, sí, sí. Uh-huh.
Núria, també és aquest tarannà engrescador de l'escola el que t'ha fet quedar?
Sí, sens dubte. Totes les idees noves, tot el personal, quanta gent ve a l'escola Carmeta i diu, enlloc he estat tan a gust com aquí, tant de bon pogués quedar, hi ha gent que es pot quedar, hi ha gent que no, depèn de la situació de cadascú, però l'ambient que hi ha entre docents, famílies, és molt maco.
Crec que és una cosa que destaca, del Maria Usó.
Sí.
Aquest ambient, no?
Sí.
En l'època vostra, José María, clar, entenc que en aquell moment, quan demanaven anar a l'escola a Utrillo, no hi havia problemes de no pots entrar, no? És a dir, l'escola
no,
a Utrillo encara no passava,
la lluita anava augmentant. I jo
anava fent gran l'escola i ja hi prou.
Recordo de tenir en 7è i 8è 42 alumnes.
Sí, 42
alumnes. I...
És que això la meva generació ho hem viscut. Érem 42 alumnes a aula.
Clar.
Però clar, en aquella època José María estaven assentats al pupitre, no? Escoltant
sí.
aquí el mestre, no?
Sí, sí, sí.
I prou, no? Ara diguem que la cosa ha canviat molt, no?
Sí, una mica, a poc ha canviat, però bueno. Però jo vam començar ja a innovar perquè l'escola Miquel Utrillo, quan se va inaugurar, havia... classes molt grans també,
sí.
i juntaven dos cursos, el gran grup, el grup mitjà... I el
els ajuntàveu, eh, en aquella
sí,
època?
Sí, pues en el 80, per ahí...
Això continua fent, l'escola Miquel Utrillo?
Sí, ja ho sé.
Ho saps, eh? Que sí. Això continua fent, i de fet, estètic, per fora no ha canviat gaire aquesta escola, eh? És a dir, probablement
sí,
voldrien...
Sí,
ha canviat alguna cosa, però diguem que es reconeix encara l'escola,
sí,
no?
Sí.
La podeu reconèixer. Clar, com aconseguies que 42 alumnes estiguessin en silenci atenent-te, José María? Això s'ho deuen estar preguntant ara un munt de professores.
Bé, costava una mica, no? Però aprofitaves les classes dels matins, que quan estan
més fresquets, no?
Més fresquet, i l'aprofitava. Les classes de la tarda, pues, més que nada, activitats i passar un a un, aixecaven la mà, això, com no és? Entonces jo anava passejant, sí, i així s'aconseguia.
Joan, tu també tenies 42 alumnes?
No tant, jo quan vaig arribar, a tenir 27, 28...
És a dir, ja estàvem amb les xifres
ja
d'ara,
baixant,
eh?
Sí.
En les xifres
va
d'ara.
Va passar que en aquella època potser... Em sembla que hi havia una escola de Canyelles que no tenien institut i venien a 68 vuitè amb autocar a l'Utrillo.
Venien, sí? Venien, sí.
Clar, vosaltres el que sí que vau viure és el 7è i el 8è d'EGB, ah, no?
Sí.
Clar, vosaltres fèieu professors d'EGB,
sí,
no? D'educació
sí.
General, no?
Sí,
bàsica.
Sí. Uh-huh. Clar, jo amb nens més petitonets, maquíssims, fins i tot vaig tenir grups durant 4 anys seguits, segon, tercer, quart, cinquè, els mateixos, dos cops, imagina't, si estava bé, ells amb mi i jo amb ells. Però també van tenir grups a 7è, de repetidors...
Una mica difícils,
difícils
també.
Perquè repetidors, abans d'anar a 8è...
Havia repetidors que tenien, havien repetit dos anys,
dos cops, tenien 16 anys. A veure...
Una classe molt...
Clar, 16 anys, eh?
Un fent, mosso d'aquell...
Fent, sí, fent, a escola, quan ara 16 anys ja ets alumne gran d'institut gairebé, eh?
Clar,
amb 16 anys, és a dir, clar, clar, sí, sí. És a dir, ha canviat moltíssim això,
sí,
eh?
Sí, sí. I va haver dos anys que va estar de moda allò dels skinheads,
sí.
Caps rapats, que mantenien a banda negra, cap rapat, feien
amb
por...
Amb les bombers,
feien
no?
Por,
les...
eh?
Sí, sí.
José María, havien de venir amb armilla i casc. No, en broma, ho dic, però va ser dos anys amb nens més grans que va ser a la moda aquesta, però a part d'això, tot perfecte.
El professor en aquella època tenia un perfil més autoritari que ara?
Hi havia de tot.
Hi havia de tot,
hi havia de tot,
sí.
Perquè hi havia mestres que no els deixaven parlar res de res, ni aixecar la mà, ni opinar, i si feien un sorollet amb el llapis ja es posava... Eh? I d'altres, com jo, i com a José María,
també,
supon,
també.
Perquè són d'una altra pasta, d'un altre tarannà, doncs mira, si xerraven baixet i no molestaven, i el xiclet que m'estacava no es notava, però mira, allà... I jo intentava que es posessin en grup, no posar-los en fila, allà tots ordenadets per ordre de
lista. Jo ets un home avançat, eh?
No, perquè jo, a mi, ja ho veia, els salesians, jo vaig estudiar amb els salesians, ja ho havien fet com a alumne, i em va agradar molt això, i per això potser em vaig fer mestre, per l'ambient que tenia jo quan vaig ser alumne. I em va agradar molt l'Utrillo perquè ja tenia patis i tenia...
Home, l'espai era un espai, continua sent un espai espectacular, el que té l'escola Miquel Utrillo.
Va muntar un teatre, hi havia una sala audiovisual, sala Utrillo, i clar, els salesians, a més de tot això, doncs teníem un cinema el gran i un teatre, i ho vaig trobar molt, molt semblant.
Us deixaven, sentíeu que us deixaven innovar? Si us deixaven, és a dir, el claustre de professors, les famílies, us deixaven proposar coses i poder-les aplicar fàcilment?
Cadascú tenia la seva manera de... la seva... llibret, el seu llibre didàctic, no? Per exemple, el Carlos era molt aficionat a la història i contínuament pues, anaven d'excursions a Barcelona, a Tarragona, per tot arreu. L'altre era aficionat a la natura i venga excursions pel Garraf, amunt i avall. L'altre era un obsessionat amb el català i era jo i venga l'ortografia i els dígrafs. I el José María, que era el profe de matemàtiques, que a l'hora del pati es quedava cada dia, no sortia, no anava mai
volia,
a fer cafè.
El que volia, vull quedar-me habituant a acabar això.
Per ajudar-los, eh?
Sí. Ajudar-los.
Feies com el reforç, diguéssim.
Feia el repàs, feia el reforç amb els nens que els hi costava més.
Però els que volien, eh?
Els que volien, no, era
bueno, algú que deies avui, queda't al pati perquè...
Era voluntari, però sempre
sí,
tenia 7 o 8,
càstig,
eh?
No?
7 o 8 que es quedaven allà cada dia. Jo no em vaig veure mai a la sala profes fent cafè o...
No, jo sortia només quan tenia vigilància del pati.
Ah, clar, vigilància del
pati. José María, anaves amb corbata? Camisa, corbata?
No, no.
No, eh? No. Això no, eh?
Ni tampoc hi havia els quadros de Franco i la creu.
Bueno, jo tampoc sóc tan gran i he tingut professors al Barrachina, jo vaig anar al Barrachina, don Marcial, tots aquests, no. I algun anava al Celedonio, no.
És que Marcial anava sempre...
Marcial anava sempre amb corbata.
Amb corbata, sí.
Anava sempre amb corbata, sí. És a dir, i a l'institut també vaig tenir algun, que ara Eduardo, no me'n recordaré el seu cognom, de matemàtiques era Eduardo, i també anava amb americana i corbata.
Sí, sí.
Fins al mes de juny anava amb l'americana, pobre home, que jo pensava, no sé com s'ofega aquest home amb l'americana, vull dir que això també ha canviat molt, eh? Carmeta, Núria, vosaltres ni us imagineu amb talons, allò amb traja, eh?
Impossible, perquè la dinàmica que portem ara no permet anar vestit segons com, impossible.
Clar, quan us parlen això, professors veterans, com aquí el José María o el Joan, no? I us expliquen aquestes dinàmiques de classe, tot i que ells probablement eren uns avançats, no? A l'època, no? I se saltaven aquesta cosa estricta, no? I allò encarcarada, no? De l'aula, tots sentats a l'aula, i se la saltaven una mica, no?
Parlaven una mica...
I ja està.
Però algun mestre em deia...
Algun sí.
Em cridava l'atenció, a mi, eh?
Quan vosaltres ho veieu això, què sentiu?
Bé, he viscut com a alumna.
Clar, com a alumna.
El que passa que jo crec que gràcies a ells, doncs, no? Aquestes iniciatives, aquest trencar amb el que... Doncs, també hem viscut moments molt macos, eh? com a estudiant, jo tinc molts bons records, però és veritat que quan passes al davant com a mestre o com a professor, doncs, aquestes coses és el que distingeix, no? I que crec que ells era potser més etiquetat amb el tipus de mestre, no? Cadascú tenia, veig, no? Una mica d'un perfil en concret, però ara s'intenta unificar una miqueteta, doncs, a nivell d'escola, i que sí que crec que estem creixent moltíssim. Vull creure que de manera positiva i de manera molt favorable, doncs, cap a aquesta metodologia més, doncs, d'experimentació, de poder bellugar-te per l'aula, de descobrir moltes més coses, no? És molt diferent, crec.
Carmen,
digues.
Escolta, jo no sé si penses, però, que hem perdut massa, o que els professors heu perdut massa l'autoritat.
No, jo penso que no han perdut l'autoritat, perquè els mestres es fan estimar de seguida pels seus alumnes i per les seves famílies, precisament perquè sempre s'han ofert i estan pendents de les necessitats dels nens. És el que interessa, no? I penso que l'autoritat, el dir-te de vostè, que jo també he anat a aquestes escoles,
sí, sí.
El dir-te de vostè, no, el parlar de tu, bueno, ara ja ni et parlen de tu, ara eres com la seva millor amiga a la feina, no? Això és molt enriquidor.
Però això pot ser...
Arribes a casa esgotat, però amb l'alegria de tornar el dia següent.
Núria, però no sé si, per exemple, hi ha un punt de perill també en això, no? En el que et vegin gairebé com una amiga, no? Una col·lega, potser vosaltres que esteu més petitons, no? Però si estan amb nens més grans, no? Que és el teu cas, no, Núria?
Jo sí.
Estàs
jo...
amb nens de...
5è i 6è. Jo sempre els acomiado. Cada dos anys jo em graduo.
Sí, estàs amb els grans de l'escola. Sí. Aquest punt que et vegin gairebé com una amiga, no? A més, en tu cas que ets una noia jove... Com es gestiona això, no? Perquè d'alguna manera entenguin que sí, que bon rotllo, el que tu vulguis, però aquí la que decideix soc jo, no?
Sí, jo penso que part de la nostra feina és trobar aquest equilibri. Que el dia de la graduació, la setmana passada, et diguin que tu has sigut com una segona mami, o que en aquell moment tu vas estar o el vas abraçar o li vas donar la mà, això dona sentit a la feina, però sí que és veritat que és una feina que s'ha de treballar durant molt de temps per el que tu dius precisament, perquè a vegades has de dir, sí, molt bé, bon rotllo, però aquest és el meu lloc i aquest és el teu, no t'equivoquis.
No et passis,
perquè
no?
Més amb, doncs això, amb 11-12 anys, doncs no és com la Carmeta que tenen de 3 anys. Llavors, bueno, és maco aquest feeling, aquest lligam que fas és preciós, perquè a més és això, són nens, ja que tenen unes converses que per mi són precioses. Jo crec que amb nens de 4 anys, fa tants anys que estic amb nens grans que em costaria molt en aquest sentit. Però sí, sí, és això, és trobar l'equilibri entre que puguin confiar en tu, que et puguin explicar que els hi ha passat una cosa, però que a la vegada puguin saber que tu els hi diràs fins aquí. O això ja no està bé, no? Mm-hmm.
José María, i quin és el truc per generar aquesta confiança amb l'alumnat? En el teu cas, com ho aconseguies?
El truc és ser amic dels...
Ser amic.
Amics dels alumnes, no? I ells van confiar, i mira, els alumnes que he tingut, aquells més conflictius,
sí?
Són els que trobes al carrer, oh, José María!
Sí?
Sí.
Però tu i no els hi dius ara, ostres, caram, el curs que em vas donar, eh?
I tant. Donat,
i tant.
Però us reconeixen que han sigut conflictius i ves una estima i un...
Ostres, José María, i quan trobes un alumne d'aquests, no? Dient conflictius, és a dir, allò que diguem que et portava una mica de mal de cap a l'aula, eh? I quan el veus ara de gran, no? Que et ve a saludar i que a sobre ho fa amb estima... I sobretot, quan entenc que el veus, doncs, que ha fet la seva vida, que s'ha format, no sé què, quina sensació et genera això?
Canvi, sempre era impossible que hagi donat aquest canvi, però quan es tornen majors, pues ja reconeixen la tasca que has fet, eh? I el carinyo que les has donat.
Clar, és que això deu ser el més satisfactori, no? Sí. Per un mestre, no? Veure un exalumne que de sobte doncs s'ha format, no? Amb allò que vulgui que sigui, que està treballant, no? Que vaja, que és una persona adulta ja, no?
Jo ara ja en tinc uns quants i la cosa que més m'ha impactat, a part d'aquests records, i de dir això de que estaves allí en aquell moment que no estaven, algú que ha llegit la mateixa professió i diu, és que jo sóc una mica, doncs per tu, ja sé que no és únicament, o recordar coses que feies molt concretes, no? O explicar contes, o que els llegies en veu alta, i ells, això és molt emocionant. I el que deies d'això de la proximitat, jo crec que és la clau, que ells sàpiguin que estàs a disposició, d'acord? És, no sé, com si en el fons som uns pares i
com
unes mares.
Com això que feia Josep Maria, no? Sí. Que a l'hora del pati sabien que si volien... Ell era,
que
no?
Sí, que estàs a disposició, que tu estàs allí, que pel que necessitin, en el moment que ho necessitin, perquè de vegades en els minuts, no, és molt diferent.
És més diferent, clar.
Hi ha moments que no estan predisposats al mateix. Crec que és molt important que nosaltres estiguem allí, molt, i és el que crec que en el fons recorden més, com nosaltres, no?
Joan, i com ho aconseguies tu? Com treballaves aquesta disposició?
Jo intentava que hi hagués un bon ambient amb el grup classe, que entre ells es respectessin, fossin amics, i si hi havia algun problema puntual, parlar-ho i aturar la classe de català o de matemàtiques i tractar el tema i resoldre'l, i es donaven la mà i continuaven tan amics. I hi havia, intentava que en tinguessin confiança, però sense tenir-me por, saps? Uh-huh. I aleshores ells amb tota confiança m'explicaven els seus problemes que havien tingut al pati o a casa o el que sigui, intentàvem parlar i fèiem bastantes reunions, assemblees de classe que es deien, bueno, bastantes, uh-huh. quan tocava, i si n'havien de fer alguna extra, alguna reunió de classe extra, també la deien assemblees de classe, i anava molt bé. Uh-huh. Clar, jo l'ambient de silenci complet pues no hi era. Quan jo parlava, potser sí, quan explicava, però jo no era un mestre d'explicar durant mitja hora. Jo, 10 minuts, un quart d'hora, la resta treballaven, treballant en grup i tal. No era aquell mestre que estava 3 quarts d'hora explicant i després l'últim quart d'hora a fer deures, a fer treballs, activitats i a córrer cuita i després a casa a l'oca baix.
Eren uns avançats, aquests homes.
No, a veure, reproduïa els meus mestres que vaig tenir.
Bueno, doncs els teus mestres eren uns avançats perquè, clar, justament el model de canvi educatiu, no? El model educatiu actual, justament el que impera i el que parla, no? Corregiu-me vosaltres que sou en actiu, és això, no?
Sí,
és a dir, la classe magistral aquella ha desaparegut.
Un mestre distant amb els alumnes, a la tarima, i posar l'encerado i l'apicero, pues no, ja havia acabat. I a més, era tot més... Bueno, havien canviat les lleis, canviaven la LOMCE, la LOCSE, cada
dos anys...
Això
continua passant,
Van canviant.
Això continua passant, perquè també ara estem amb la LOMLOE, em sembla que és ara.
Es diu així, ara.
Sí, sí. Això va canviant constantment i això és un mal de cap al
professorat. La teoria la fan els pedagogs, aquests que estan als despatxos, però després la pràctica l'apliquem als mestres, observant els alumnes, mirant les seves necessitats, i si un nen era mogut, doncs era mogut, què li has de fer? No podies fer res. Encara que
ara ja no és mogut, no, ara és un nen amb diagnòstic, no? En la majoria dels casos, TDAH, no? Amb TDAH, no, Núria? Algo així,
se'ns complica el tema.
Ara la cosa s'ha complicat, però al final l'essència és aquesta, no, Núria?
Sí, el que passa que, clar, jo penso que amb els anys, jo que sóc relativament jove, tinc 42 anys, penso en com em van educar a mi, que era molt més magistral del que ella està dient, I ara tot és molt més motivador, molt més vivencial, i està molt bé, però clar, depèn de quin tipus d'ensenyament estan demanant. Amb 28 alumnes a la classe és molt complicat. I per mi el problema més greu és la ràtio, que potser no hem vingut per això, però
no, i tant, que hem vingut
realment,
per això,
o sigui, estan molt bé els ambients, els projectes, els treballs cooperatius, i això és xulíssim i motiva els nens, i a nosaltres ens encanta, i ho anem afegint, i s'ha d'afegir perquè funciona molt bé. Però clar,
no encaixa el model amb la, diguem, amb la situació actual de ràtios, no? De fet, estem parlant de les mateixes ràtios que tenia el Joan, 28
sí?
alumnes.
Jo l'any passat tenia 28 alumnes.
Sí, això no ha canviat gens. En canvi, el model educatiu, el sistema canvia moltíssim, tot i que el Joan, diguem, que apliqués la seva manera de fer bastant moderna, diguéssim, pels temps que corrien, però el model ha canviat moltíssim, ha canviat moltíssim dels anys 80, vaja, és que aquí diverses hem passat per l'escola en aquella edat. I això del Joan tampoc no era tan habitual. Tampoc no era tan habitual. Digues, digues.
Una cosa. I quan vas estar jo en la Barratxina,
sí,
va ser centre experimental de la EGB.
Sí.
Abans, a los 10 anys, els que volien estudiar anaven a l'institut,
sí,
veien l'ingrés, sí, i primer, segon, tercer i quart de batxillerat. I els que no, es quedaven a l'escola, pues, fent la seva formació i nada més. Però l'Esteve Barratxina va ser un centre experimental de la segona etapa.
Sí.
I vas tenir jo i altres professors que si van fer 10, 11, 13, 14 anys, van sortir...
5è, 6è, 7è i 8è.
Sí. Van sortir con el título del batxillerat.
D'acord.
Entonces, van a ser un centre experimental, es feia...
Entenc que això és abans que s'implantés
el
BUP i
sí,
el COU,
sí,
abans.
Abans de la que s'implantés la IGB. Sí. I van sortir, els alumnes que van sortir con
el
título del batxillerat.
Aquí
tret
aquí al Barratxina,
sí, caram,
no sabia això,
sí.
no ho sabia.
Van ser centre experimental i van venir director de Saragossa, de Lleida.
Estem parlant de què? De l'any 70, de l'any 71, de quin any estem parlant això? Por
sí,
ahí, no?
Sí, sí, sí. Por ahí, sí.
Sí, 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 caram.
El Franco encara era viu.
Sí, sí, feia, sí, sí, efectivament.
Feia un sistema que era per fitxes,
sí,
fitxes, cadascú anava al seu ritme, al seu ritme, i agafar una
dia,
fitxa.
És que clar, aquí la Carmeta va fent així. És que no han canviat tant les coses.
No, perquè el que es preval ara és la individualitat, és a dir, en tot i estar molts nens, el que fem és intentar acomodar-nos a cada nen, cada un d'ells, i ben bé és això.
El que feia el José María l'any 70, eh?
Clar, sí, les fitxes, cadascú al seu ritme. Eh?
És fort això,
no,
eh?
No doncs amb fitxes, però sí, sí, és molt
interessant.
Agafaven molt interessant.
Una fitxa... Sortia, bé, ara agafa la seva.
I aleshores, què és el que ha canviat tant? Les famílies?
Jo crec que hi ha una miqueteta un canvi en general, social.
La societat.
Sí, social.
És la societat.
De...
No són els pares, són... és la societat,
sí,
que ha canviat.
Sí, jo no voldria etiquetar
els mitjans, els mitjans socials, les xarxes socials aquestes que diem, són xarxes perquè enganxen, però socials són a vegades antisocials. No?
Clar, però ara estem veient com moltes coses en comú respecte a l'escola que feia José María l'any 70, 71, 72... amb l'escola que estem fent ara l'any 2026.
Amb recursos diferents.
Amb recursos molt diferents, sí, efectivament, i òbviament una societat completament diferent, sí, d'entrada, perquè l'any 70 encara hi havia el dictador per aquí, i ara diguem que per sort, no estem en això. Però clar, hi ha moltes coses en comú. Per tant, què ha canviat la societat? Només ha canviat la societat?
Jo penso també que la vida de les famílies és molt diferent. Mm-hmm. Que vivim a un ritme, les famílies, les mares...
La conciliació.
La conciliació, el treball, els extraescolars, la feina pròpia, la parella... Penso que tot és tan exigent que és molt difícil arribar a tot, no? I a vegades el que deia
José María.
El José María de com les famílies s'impliquen, penso que cada vegada, no? També ho dic com a mare de família nombrosa, que se'ns fa molt complicat poder, no? Tenir temps per coses que...
I també la implicació crec que tots els pares i totes les mares ara doncs ens involucrem molt en tot això, volem saber què fan, tenim interès en... I doncs això també porta una miqueteta a voler interferir o intervenir. I
massa? Som massa intervencionistes?
Whatsapps. Whatsapp de classe, a vegades...
Això no ho vas viure tu, no, Joan? Whatsapps?
Ho estic vivint ara.
Ah, però ara no
tinc
estàs...
Tinc una filla mestra.
Ah, d'acord. Ho vius de manera passiva, eh? De manera passiva. Uh-huh.
no sé, jo crec que a la seva manera també tot això es fa per un bé i per un interès que abans doncs, les famílies no eren conscients.
Per descomptat, la finalitat sempre és el bé, sempre, sí. Sempre. Això mai ho posem en qüestió en cap tema educatiu. És a dir, les famílies, en un 99% dels casos, el que miren és pel bé dels seus fills. Això no significa que sempre que ho facin sigui el millor, que la manera sempre sigui la millor, perquè és veritat que potser de vegades són massa intervencionistes, no? Clar, jo no sé si, José María, a ti t'arribaven pares o mares i et qüestionaven la nota que li havies posat a l'alumne, per exemple.
Alguna vegada sí que ha passat.
Alguna vegada havia passat.
Perquè quan era una assignatura que quedava, mira que el meu fill només li queda aquesta assignatura i sí, depèn si anava 4,5, venga, pues, aprovat, no? Però sí, altres vegades no es podia fer res.
Però era habitual? No era gaire habitual?
No, no era habitual, no.
Clar, jo diria que ara és una mica més habitual.
Ara més, sí.
No?
Sí, és més habitual.
Que en molts casos és simplement una qüestió de voler saber, no? És a dir, no vull dir amb això que ho vulguin exigir, però entenc que ara ja, si els pares tenen molt més interès en saber el per què d'aquella nota, no?
Sí, sí. Sí, sí, a vegades qüestionen, eh? Alguna vegada qüestionen i a vegades no ajuden en el sentit de... Bueno, que els hi posen molt fàcil, no? Quan el nen et diu, és que la mama no m'ha posat la carpeta i jo dic, carinyo, la carpeta és teva, no és de la mama, no? I això a vegades...
Aquesta bombolla, sí. No? Que hem creat ara, sí. No? Moltes vegades les famílies amb els nostres fills, abans sí. Els fills eren més independents i més autònoms, no?
Però no? Le donaves el control corregit.
Sí. Ai, el control, jo també feia controles, és veritat, estic ara com revivint èpoques, José María?
Sí.
I deies, mira, aquí m'ha posat mis punts, podia ser un punt, però anaves amb ella amb ella i d'acord, si tenia raó, i no, però això no.
Jo l'últim any no hi havia controles, tenia un llibre digital i era el llibre digital que posava la nota.
Vull dir, però ho noteu que abans diguem els alumnes eren com més autònoms i més independents, hi havia menys dependència de la mare, del pare, com menys protecció,
sí,
entesa com de bombolla, una mica.
Una cosa és protecció, que està bé, i sobre protecció això ja es passen. Perquè si tu fas una nota a l'agenda dient al seu fill s'ha de comportar, i en lloc de venir a parlar amb el mestre o la mestra a veure què ha passat, a veure si ho podem solucionar, doncs se'n van directament a l'equip directiu, la directora, el director, aquesta mestra és no sé què, i pues, comença pel WhatsApp a criticar, i no tots els pares estan d'acord del grup de WhatsApp, i van i li expliquen al mestre o la mestra allò que diu aquella que li ha dit, i aquí s'arma la...
Hi ha molts canals, ara molts canals. Carmen, que et tenim aquí al telèfon, escolta'm, i estàs aquí escoltant, entenc atentament la conversa. Carmen, jo volia preguntar, en tant que directora, el més pesat a més dur és la burocràcia? Abans que parlàvem d'això, de la LOMLOE, no sé què, tots aquests canvis de programari que us obliguen els mestres, òbviament, a canviar moltes vegades dinàmiques de curs. No sé si el més pesat de tot plegat és aquesta part burocràtica.
Bueno, jo penso que no només per la direcció, sinó per tots els mestres. Jo penso que, a lo millor m'equivoco, perquè sóc ja més gran, però jo penso que més que la ràtio,
sí?
Tant és 20 com 25 per mi sí, és tota la feina de burocràtica que han de fer els mestres, que en altres països fan els inspectors d'educació. Aquí te fan fer, cada any canviem el projecte lingüístic de l'escola, amb les lleis que se posen en la política, la política en l'ensenyament. Allí, jo me'n recordo, al principi era tot lletres, el DSB, l'ABC, era una cosa, el PLL. O sea, ara, tots els mestres, en comptes de dedicar el temps que tenim a l'escola, no? Aquella horeta de sense criatures, per preocupar-te d'elles, parlar amb el company si hem vist alguna manera de millorar, no, te l'has dedicat a redactar projectes lingüístics que després te tomben.
És que això, Carmen, no ho expliquem, Això no ho expliquem. Ara, aquest any amb les vagues, amb totes aquestes vagues d'educació, un dels reclams que apareixia, que a més no era el que els mitjans en feien més ressò, però a mi em semblava molt, molt curiós, justament era aquest, el que demanaven els mestres una rebaixa de la burocràcia, perquè el que deies ara, no? Que és justament el que estàs explicant, és a dir, fa 25 anys hi existia això, És a dir, aquesta... Entenc que això va a més, m'imagino, no, Carmen? O va anar més? Tu vas sentir que anava més?
Sí, suposo que cada vegada més. Jo quan em vaig jubilar me vaig quedar al cor una mica trencat pels pels companys, sí, per les famílies, pels nens, però el que més alliberament em va donar, vaig dir, ostres, adeu projecte lingüístic, t'ho juro. Vaig dir, adeu burocràcia.
De fet, la Carme, el darrer any que va estar a l'escola, va estar de paral·lela i va gaudir de mestre de 5 anys, de nens i sang, de 5 anys, que sí, era irreconeixible, eh, Carmen?
Jo de tu vaig gaudir també.
Ah, que bonic, gràcies, igualment.
Clar, José Maria, jo no sé si en el teu cas, tu, és a dir, la teva feina en què consistia? Anaves a, preparaves la classe, la matèria, feies la, la classe, corregies exàmens, però tenies tots aquests projectes, havies de preparar tota, tota aquesta burocràcia, també l'havíeu de fer?
Sí, perquè quan acabava el trimestre, que en aquella època hi havia 5 avaluacions.
Sí,
cada
cert,
dos mesos.
Cert.
Cada dos mesos. Entonces, claro, al final habría de posar notas y había la burocracia de pasar las notas a mà.
Bueno, en aquella època era manual, a més, efectivament, era sí, una a una, allò anar redactant una, sí, la targeta, però diguem que s'acabava aquí la feina, posaves la nota, feies l'avaluació.
La, no l'avaluació, havia la reunió de tots els mestres.
A claustre,
de la,
sí, sí.
D'avaluació, i algunes pues, ja quedaven així. Luego pasarlas a, al seu bolletí
i
a l'arxiu.
I al llibret, i a l'arxiu. Clar, Núria, anaves a sentir quan feia això de la burocràcia, la Carmen, eh? Això és el més pesat, eh?
Sí, perquè tot, ara sí, que no tenim nens, és que no acabes. Tot està escrit, totes les reunions amb les famílies, amb els psicòlegs amb qui t'hagis reunit, tot passat a PDF, tot signat oficialment, i cada vegada és com això, que va més, que va
I
més.
Fins i tot els informes, ara deia un butlletí, nosaltres ara fem informes que de vegades semblen llibres, perquè fem tot qualitatiu i és, bueno, és que no s'acaba mai.
Per tant, rebaixa de burocràcia, i això com s'arreglaria? Per exemple, com deia la Carmen, amb inspectors tècnics, és a dir, persones que s'encarreguessin a les escoles només de fer això? Seria una possible solució? Us agradaria? Us visualitzeu això?
Si tota la feina que ens traguéssim seria benvinguda.
És a dir, entenc que com a mestre el que voleu fer és estar amb els alumnes i ensenyar-los, no? Ah, aquest és el, diguem, el desig màxim d'un... O sigui, és la feina que realment vols fer, no?
Clar, és la sensació de no arribar perquè sempre tens coses per passar, no? Coses per arxivar, coses per signar... I al final la teva feina, no? Penses que és aprofitar al màxim, clar, està...
El que vols és preparar l'aula, preparar el que faràs amb ells i amb elles. És que, en el fons, la nostra feina seria aquesta. De fet, en el fons, tots aquests documents m'agradaria saber...
On van? A mi també.
Quina quantitat de lectors té?
I qui els llegeix? A
llavors,
mi també m'agradaria.
Podem revisar la funcionalitat? No sé, caldria... Bueno, crec que és una mica difícil, eh? De replantejar una cosa quan s'han imposat... Ja, un cop posada es costa molt de...
Sí, però si és molt interessant això que planteges, eh? Tot això que feu, qui s'ho mira?
Sí, sí.
I és... després per què serveix? Perquè sí, entenc sí, que això després, la gràcia és que algú s'ho miri i llegeixi i a partir sí, d'aquí s'apliquin canvis o no, no? Es facin coses, no?
No, és que de fet molts d'aquests documents estan contínuament amb reformulació, amb revisió i tornar a fer, llavors... No sé si tenim temps, eh? De fer-lo, revisar-lo.
Exacte,
de fer-lo,
és que,
revisar.
És que a més...
Digues, Carmen, digues.
Clar, es fa un projecte, no, deia, que es fa, per exemple, un projecte lingüístic, una normativa de centre, qualsevol document en el que ha de participar el professorat i el conseller escolar inclús, però es fa amb, tot el, bueno, amb totes les garanties de que tothom estigui atès, o envies a inspecció o lo deixes a l'escola perquè vingui la inspecció a vigilar-lo, que estigui bé, està tot correcte, i l'any següent la llei diu que l'has de tornar a canviar.
És que això és
bueno,
un mal de cap.
Ja és bueno, és un mal de cap, una pèrdua de temps, i és per renunciar.
Clar, i a més, uns canvis que tampoc no acaben d'entendre's gaire de per què, no? És a dir, per què de sobte aquest any hem de canviar respecte a l'anterior, quan de vegades el canvi...
Exacte,
no?
Perquè... ho tornes a fer quasi semblant, eh?
Que s'assemblen molt, moltíssim. Sí, sí, és sí, com, fa la sensació que hi ha un món educatiu als despatxos, aquesta és la sensació, eh? Que hi ha un món educatiu als despatxos, que prenen decisions, fa no sé què, i després hi ha un altre món educatiu que és el real, no vull dir sí, que l'altre no sigui real, però que és el de carrer, el dels professors sí, a l'aula, no? I fa la sensació que aquí hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que al final constitueixen tot el sistema educatiu, i hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que dius, home, potser no sé si això s'arreglaria posant-nos tots en una taula parlant, no? Dir, escolta, això que demaneu no ens acaba d'anar bé, no? O no hauria de ser tan difícil d'arreglar, no, Carmen, això? És a dir, què passa aquí? Hi ha com una, aquesta desconnexió.
Jo realment, bueno, jo no sé ara, perquè quan jo era directora no teníem cap tipus d'autoritat legal i tot ho havíem de fer com penso que s'ha de fer amb els companys, no? I ara, bueno, jo he sentit, no?, coses de que ara les direccions pues, tenen molt de poder, trien aquí, trien allà, però bueno, penso que en realitat tampoc estan a gust les direccions aquí amb tota la paperassa, que a més la fan després els mestres. Jo penso que les direccions, crec que almenys les que jo coneixo, ho fan com abans, o sigui, tot s'ha de correspondre amb tota la comunitat de mestres, però el que realment és dolorós és que des de les serveis territorials i inspeccions atossiguin a cada centre escolar amb tota aquesta paperassa. És el que penso que s'hauria de treure i que tampoc costaria tant.
Clar, clar. Perquè, no sé, Joan, tu recordes tota aquesta part burocràtica, la teva feina?
Jo vaig ser secretari, i tu també, no, Rosa Maria? Jo vaig ser secretari, em passava tarda sencera imprimint informes, però primer els havies de dictar, o sigui, els havies d'escriure, i després imprimim una impressora que teníem, i tarda sencera, vinga, tarda, i la ma filla doncs, no la veia aquella setmana d'avaluacions, que hi havia 3 avaluacions a la meva època, a la seva n'hi havia 6, i després havien de fer doncs, reunions, resums, actes, tot per escrit i en paper. Ara tot es fa digital, no? Potser
sí,
tot
sí,
això.
Sí, ho tenim al Drive tot.
El núvol. Llavors, potser seria una IA d'aquestes. Ara, per exemple, per fer el resum d'això que estem parlant.
Jo crec que ja deuen fer-ho servir això, de les IAs.
Una IA d'aquesta, un aparell, i per resum, en 2 segons del que hem parlat aquí, clar, de les tonteries que hem dit.
José Maria, quin canvi, dels teus informes fets a mà, amb aquella caligrafia d'aquella època, perquè això és una altra,
sí,
aquelles caligrafies.
Hi havia classes de caligrafia.
Home, per
desmuntar. Amb tinta i seca.
I aquells informes que feies dels 42 alumnes, no? Un a un havies de fer avaluació i anar apuntant un a un,
sí,
no? Clar, per tant,
tenien una fitxa resum, posava les notes.
Per tant, hi havia feina fora de l'escola, també?
Sí,
molta,
molta, sí.
Que aquesta és l'altra, no? Que sembla que els mestres treballin al horari d'escola.
Al fi de curs, te passaves els últims dies fent informes i arxivant tot.
Tota aquesta feina de fora de l'aula, no? De fora del centre, que és tan invisibilitzada.
I també la feina de preparar el material, sobretot
la prèvia.
Amb els més petits.
Bueno, és la que estan fent ara, que els hi toca fer ara el juliol pel setembre.
El material,
no?
I programar, també es dedica molt de temps a fer programacions i corregir i tal. Avui en dia s'ha de corregir. L'altre dia, parlant, vaig fer un escrit així fet a mà, com si fos un nen de primer, fet en llapis, sense punts ni accents, amb moltes faltes, li vaig dir al ChatGPT, corregeix-m'ho. Ho va corregir perfectament, amb una foto. Li vaig fer una foto, m'ho va corregir perfectament. Sí. A més em va dir, t'he corregit això, perquè això...
Saps que ho sap molt bé, això?
Què?
Saps qui ho sap això molt bé? Els alumnes.
Ah, bé, no, però...
Els alumnes coneixen la IA, sí o no?
Sí, potser a la primària no es veu tant,
A la secundària...
Però jo tinc un fill de 14 anys i jo a vegades em sorprenc perquè a mi no se m'havia ocorregut anar a buscar el ChatGPT i, ostres, ells són molt més ràpids. Jo encara estic al Google, però ells estan ja en un altre punt de la vida, tal qual, no?
Tenen un control de la IA i saben treure-li un profit a la intel·ligència artificial, que jo també no soc capaç de treure-li, o em costa, diguem.
Som una altra generació.
Exacte, jo soc analògica, no soc digital, nativa digital, i aleshores això costa molt. A moda de resum, José Maria, diries que l'escola ha evolucionat a millor? L'escola Mitrillo diries que ha evolucionat a millor?
Jo crec que sí, cada vegada va millor, Hi ha...
En quant a material, Déu-n'hi-do.
Pel que fa a què? A recursos, per exemple? Hi ha més recursos?
Menys, una ràtio més petita.
Home, que la seva segur, perquè 42... Home, és que ara els hi poses 42 alumnes amb aquest programa educatiu que tenen i aquest sistema educatiu, i és que igual se'ns tiren per la finestra els professors, eh? Perquè clar, com ho fas això amb ambients amb 42 alumnes, jo no sé si seria possible. Per tant, creus que ha evolucionat a millor?
Sí.
Hi ha alguna cosa que penses que caldria rescatar d'això de fa 50 anys de l'escola? Alguna cosa que diguis, allò ens funcionava molt bé nosaltres, ho hauríem de rescatar?
No, cadascú tenint el nostre mètode, i pot ser que alguna cosa que ara es fa pues, l'hauria de canviar una mica, no sé.
Uh-huh. Joan, què en penses?
Jo
ha evolucionat a millor
l'escola? Jo de l'Utrillo recordo molt i em agrada moltíssim. Ara no sé si ho fan, potser sí. Ara. Anàvem, per exemple, quan arribaven els alumnes a cinquè, anaven caminant des de Sitges a Can Grau, una casa de colònies que hi ha allà a Prat d'Olivella.
Sí.
I era fantàstic passar allà quatre dies estudiant la natura, que si problema de l'aigua, etc. Anaven també d'excursions per camí de Can Planes. És a dir, el Garraf el fèiem contínuament.
Sí.
Ara actualment no sé si ho fan, potser ara, ho fan, aviam, tampoc.
Una cosa que es va fer és assignatura Sitges.
Sí,
que,
sí.
Con llibres i tot, perquè això era desconegut per a mi,
bueno,
i ara
pues,
la van perdre, l'assignatura Sitges
jo
no es fa.
Encara tinc material
digital,
d'assignatura Sitges.
Jo feia en digital al final.
Llibres. I
els llibres, primer, i després en digital amb els disquets, bueno, amb un
disquets, no. Mare meva.
I els mestres de fora anàvem a formar-nos, per
sí?
parlar.
Sí. On vas anar a formar-te?
Doncs mira, jo crec que... No, aquí a l'Ajuntament.
Si era l'assignatura de Sitges...
Crec que aquí l'Ajuntament vam venir a una sala i ens van ens explicar...
Amb el Joaquim Puig.
Amb un exalcalde, em sembla que vaig estar uns dies... Un historiador.
No, Jordi historiador? Jordi Serra no era historiador.
No recordes, que clar, estic parlant de temps. Doncs sí, els que érem de fora veníem a escoltar-lo i a aprendre què era el Corpus i com es celebrava tot això.
Joaquim Puig, sí, va ser psicòleg a l'escola Esteve Barratxina, molts anys. Sí.
Després es va fer pàgina web, hi havia una pàgina web.
I va estar molts anys aquesta assignatura.
Jo anava a la sala d'informàtica.
Funcionava aquesta assignatura?
Perfectament, els encantava amb els nens, sí.
Us agradaria recuperar-la?
Ara es podria fer millor, es podria millorar i tot.
Però ara no hi és, l'assignatura, ja fa anys que no hi és. I fa anys que està el projecte sobre la taula, fa anys que es reclama.
I tant com el recolzem, i tant.
Sí?
Sí, sí.
És que hi ha molt material, es va fer com... quan era l'alcalde Jordi Serra,
sí.
Jordi Serra, i van fer llibres, resum, van fer cursos també totes les escoles per aprendre tot, i això és una cosa que
és el que els motiva més, la festa major, sí. les coses pròximes, properes.
Que la gent de Sitges és molt participativa, o sigui que a les festes... hi ha una colla de gent...
Hi ha els mitjans que hi ha 3D i ulleres, aquestes ulleres modernes, com es diu això, que es veu tot...
Sí.
Amb els mitjans que hi ha, imagina't.
És que justament això de l'assignatura Sitges és un tema que ara justament el Consell d'Infants ha tornat a sortir, el Consell d'Adolescents, és un tema que està sobre la taula. La regidora d'Educació actual ha dit que la idea és tornar-la a implementar. És veritat que probablement... els alumnes, això deu notar, no hi ha assignatura Sitges, però sí que tenen coneixement.
Treballa.
És a dir, hi ha un coneixement molt potent d'algunes de les festes i les tradicions.
Sí, però després pensa que també tens molt alumnat nouvingut que ve durant tot l'any, que potser els hi costa més participar, que has d'explicar a nens de 12 anys com se celebra el Corpus, i això passa, a mi em passa cada any, quina és la història de Santa Tecla, no? Què li va passar, i ostres, jo, sí, nosaltres li donaríem suport.
Per tant, aquí, suport unànim a l'assignatura Sitges,
sí.
Des dels que la van viure, no? El seu origen, no? Que sí, va funcionar que sí. Bé i es va tocar aprendre també, sí, no, José María?
Sí.
Vas haver d'aprendre també, no?
Vas haver d'aprendre molt, sí, moltes coses, sí. I vas a veure, les enciclopèdies, la gent que, a veure, expliquen això, què vol dir Eval de Bastons.
Clar. Sí, doncs tot això es va deixar perdre en el seu moment i ara ho reclamen justament per això. És veritat que diguem que ara hi ha un coneixement prou profund d'algunes de les festes, no de totes, d'algunes de les festes entre la canalla, perquè a més hi ha una cosa motivacional, ja des de ben petits els hi posem els gegants, el drac, les gralles, i estan, que són nadons i estan ja escoltant gralles, però és veritat que també tenim a Sitges molts nouvinguts. Això passava a la vostra època? Que és a dir, molts alumnes que començaven la classe a mig curs, és a dir, que us arribaven curs,
sí,
a... també passava,
sí,
eh?
Sí,
era
molt,
molt. També sovintejava,
sí,
eh?
Sí, sí.
Lo de la matrícula viva, eh? Que li diuen...
Anaven arribant, vinga, quin de los tres nivells és el que menys alumnes té? Aquest és aquest. Va...
No han canviat tant les coses, eh?
No.
És fort, eh?
No, no.
És fort. Carmen!
Digues.
Moltíssimes gràcies, ja sé que en distància ha estat una mica diferent, però gràcies per estar aquí avui amb nosaltres,
no,
també.
Pues,
salutacions.
Ha estat molt de gust.
Salutacions a la aquí va ser la primera directora, no, de l'USO, eh?
Bueno, la segona.
Primera directora dona a Sitges va ser?
La primera de mandat de 4 anys, això sí.
Això sí. Carmen, un plaer tenir-te.
Digues.
Que un plaer tenir-te, dic. Un plaer, un plaer escoltar-te, deia, que gràcies.
Ah, Alba, res.
Adeu.
A vosaltres, un petó molt gran a tots.
Adeu.
Gràcies,
adeu.
Carmen.
A reveure.
I a vosaltres igual, moltes gràcies. Escolta'm, em quedo amb això, que no ha canviat tant, eh? En el fons, és el mateix, eh? Fa 50 anys, fa 25... i ara el 2026, per tant potser que no sé, hem de replantejar coses, i després el que ha quedat evident o en evidència és aquesta, dins aquest sistema educatiu, aquesta bretxa que hi ha entre els despatxos i les aules, que és abismal, i probablement és la que ha generat totes aquestes vagues, aquests no acords i aquesta situació, aquest context difícil per tothom, pels mestres que sou en actiu, suposo que pels que sou exmestres també, per viure des de fora, per les famílies, pels alumnes i per tothom. En tot cas, Núria, Carmeta, José Maria, Joan, moltes gràcies avui per acompanyar-nos, i des d'aquí aquest nostre petit homenatge a aquests dos centres de Sitges, i que per molts anys més al municipi. Gràcies.
Gràcies a tu.
Un plaer.
Gràcies. Adéu, bon dia.